4 dies, amb Marc Margarit.
Deu i sis minuts, segona hora del Són 4 dies, hora de tertúlia setmanal. Farcidet, tenim l'estudi dels millors tertulians que podíem trobar aquest dissabte i els milions del planeta sencer, home. Us faig poc la pilota i us l'heu de fer més, que veniu aquí a unes hores que a mi em costaria aixecar-me del llit si no fos que tinguéssim magnifiquíssima ràdio de cap de setmana. Javier García Bonomi, advocat, president de la Fede Latina, molt bon dia.
Què tal, bon dia. Com disfrutem estàs? Moltíssim aquí, la veritat,
sí?
Amb la gent i també amb les discussions, per què no? Si tenim opinions.
Discutir en dissabte diverses. Es fa diferent, i a menys. Jo us veig com us abraceu després quan sortiu.
Mira, com a argentí i tenint a Milei, podem discutir les 24 hores. O sigui que no hi ha problema, ja estem ahí enxufats.
Gemma Torelló, advocada i gerent del celler Cripta. Gemma, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. Bueno, bon dia. Així plovent, però bé, bon dia.
Què deies? Que avui has dormit a Barcelona?
Sí, però és que saps què passa? Tardo més. Que quan estic aquí a Barcelona per venir aquí a la ràdio, que si vinc de Sant Sadurní.
Això és perquè no agafes la R4, eh? Aquí, t'ho garanteixo.
Que, circular perquè Barcelona de veritat és una gincama, és un calvari. I mira que és dissabte, sí. Que no hi ha trànsit. M'ho conec tot, però
no
ni així.
No hi ha cap curs avui.
No, demà.
Demà.
Ja he vist l'anunci, ostres, no. No, per favor, ja he vist. Demà.
Demà haurem de fer la ràdio sencera per telèfon, perquè per arribar aquí ho tindrem complicat. Però bé, tot sigui per l'esport. Joan Segarra, consultor social, fundador i director de la consultoria d'afers públics. Joan, molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé, aquí estem. En dia d'hivern, que aquest estudi i aquesta finestra que tenim davant, portem mesos veient ploure, veient
hivern... I a més, hivern, quan no veus ploure, veus l'edifici del
i
davant.
I veus l'edifici del costat, que és tot ferro.
Un color pistatxo, bastant lleig.
Però bueno, molt content també, com deia el Javier, un plaer estar aquí.
Víctor Saura, professor de secundària, periodista, molt bon dia, Víctor.
Bon dia, bon dia.
Avui més tranquils que normalment. És que al Víctor a vegades li toquen tertúlies complicades.
Bé, aquesta no
aquesta
sembla...
Serà, també,
no,
eh?
No sé. T'ho diré al final.
Bueno, Víctor, nosaltres sempre agraïdíssim que ens acompanyis. Vale. Se t'està fent llarg aquest hivern que
sí,
encara no ha acabat?
Molt.
No
molt.
Veiem ni un bri de primavera?
Molt. Per la pluja, no pel fred, perquè tampoc és que sigui insuportable el fred, no, Barcelona, però la pluja no para. Però ara, escolta, tenim memòria i recordem aquells 3 anys que vam estar preguntant-nos per què no plou, no? Doncs mira, estem al revés.
Agraïdíssims. Blanca León, sòcia de debat.org i estudiant de Ciències Polítiques. Blanca, molt bon dia.
Bon dia.
És la teva primera tertúlia, el Són 4 dies.
Sí, bueno, vaig estar l'any passat, però aquest any torno.
Fantàstic, Blanca, moltes gràcies per acompanyar-nos. Estàs a tercer de Ciències Polítiques.
Sí, a la Pompeu.
I què tal?
Molt bé, molt contenta. Ara estem d'exàmens, per tant, tot estudiant de la Pompeu, si esteu escoltant, molts ànims, que podeu, però molt bé.
Per tant, deuen estar totes les biblioteques
plenes.
De gom a gom.
Sí.
Més germana,
sí.
És estudiant a la Pompeu i fa dies que no li veig el pèl. Està
pues
la
deu ser,
tancada.
Estarà a la biblioteca dormint allà,
sí.
També.
Doncs vinga, Blanca, molts ànims i gràcies per dedicar-nos una hora del teu dissabte, que és el millor dia per estudiar, per comentar l'actualitat amb nosaltres. Ara anirem als pressupostos, ara anirem a l'acord entre el Departament d'Educació de la Generalitat i els sindicats Comissions Obreres i UGT, però abans hem de parlar del disc català de l'any.
No em diguis que no en sabia res.
I és que, com sabeu, el proper dimecres 18 de març lliurarem des de Ràdio 4 el disc català de l'any a la fàbrica Estrella Damm a l'Alfred García, que ha guanyat amb el seu T'estimo és te quiero. Serà el disc català de l'any 2025 de Ràdio 4 i si voleu assistir a 7:45 aquesta gala d'entrega del disc català de l'any a l'antiga fàbrica Estrella Damm, podeu entrar al nostre web i omplir el formulari per obtenir dues entrades per anar a la gala. Realment ara mateix no sé si tenim o no tenim entrades o queden o no queden entrades, però bueno, si no queden a la web ho veureu que no queden i ens sabrà molt greu, però la podreu seguir en directe per Ràdio 4. Hi haurà sorpresetes, cantaran els Lacs amb Bustó i també entregarem un disc català de l'any d'honor a aquesta gent.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana.
A Ràdio 4 el dimecres es dirà molt bona nit malparits, perquè és que Sopa de Cabra són el disc català d'honor de Ràdio 4 d'enguany. I també a 7:45 se'ls entregarà aquest disc català de l'any d'honor, aquest grup mític de l'Empordà, que bé, sempre s'ha de celebrar els pioners del rock català i els pioners de la nostra música popular. De qui sou, més de l'Alfred García o de Sopa de Cabra?
Jo m'he fet Bad Bunny, ja saps.
T'has fet Bad Bunny, eh?
M'he fet Bad Bunny. A més, me'n vaig a Puerto Rico aquesta setmana.
Què m'estàs dient?
Jo dilluns aterrisso a Puerto Rico.
Bon dia. Però per Bad Bunny? Has decidit un viatge?
No, però, però m'han preparat un maridatge, dic, vull música del Bad Bunny, eh? T'ho juro que no m'ho perdo. I això que vaig començar dient, però aquesta què és? Reggaeton. Però clar, aquest noi, veig els 13 minuts aquells i tot el que representa i m'he fet fan.
Quina meravella.
Sí.
M'encanta.
Sí, sí.
El Segarra no fa cara de Bad Bunny, eh?
No.
Més de sopa de cabra, potser?
I...
Tampoc massa,
però,
eh? Pots dir-ho.
Ni un ni altre.
Bueno, quin grup t'agrada, tu?
Els Pets, per exemple, estaria...
Sí. Catalunya es divideix entre... La teva quinta es divideix entre els fans de sopa i els fans
exacte.
De Pets, eh?
A més, he sentit que actuen en el... En el
l'Endofest.
Que es fa a l'Endofest, o sigui que els hi desitjo molta sort.
Saura?
No, passa paraula.
Aviam, Blanca, el fred o el sopa?
Jo també estic un passo paraula.
Oh,
ni un ni l'altre, ja ho sé.
Bad Bunny, pots dir Bad Bunny, si vols.
Són bons.
Tampoc, eh?
Tampoc, però m'agrada. Potser estic més en el bàndol de Bad Bunny.
Jo l'odio. L'odio.
Tu fas una cara de
calamaro.
Bueno, claro, final... los argentinos os han sentado
tenim, no por el sargentins, tenim un problema.
Els argentins que creuen que són europeus.
Sí, exacte, ells estan a Europa.
Mira, la música me puede agradar, pero la veritat que el discurs, lo que diu, me sembla horrible. O sigui que també està molt estereotipat el tema latino. Latino. Jo, com president de la Federació Latinoamericana, és com una lucha constante contra, digamos, el paradigma este, el estereotipo que tiene que ver...
Estic a tope amb el que estàs dient, però m'ha fet molta gràcia la idea del president de la Fede Latina dirigint-se a Bad Bunny amb aquests termes.
No,
tot el dret a fer-ho, però m'ha sobtat moltíssim.
Però, bueno, esa es coherencia, porque, claro, lo más fácil sería decir que es fantástico, maravilloso, etcétera.
No tiene nada de
fácil. Yo lo traslado aquí a Cataluña, a Barcelona, ¿no? La subcultura de lo latino está degradando un poco la calidad musical, si quieres, no, pero sí discursiva, ¿no? Letras muy machistas, yo tengo muchas novias.
El latino, ser latinoamericano no es només això, és
molt interessant. Correcto, sí, matices un poco.
Sopa de cabra, doncs, tampoc.
No, mira, pot ser, sí, ¿por qué no?
O els Pets.
No, sopa de cabra. O sea, que a ti no te agrada, pero...
Bueno, es que no m'agradi sopa de cabra.
Bueno, no te agrada tant.
Que truqui Bad Bunny, ¿no?, per respondre.
T'imagines?
Sí, sí.
Un debat aquí en Bad Bunny?
Bueno, no sé si l'entendríamos bien, pero bueno, se explicaría de la mejor forma possible.
Vinga, 10:13 del matí, em farà gràcia, estareu més d'acord en els temes polèmics de la tertúlia.
Segur.
Que en la pretertúlia musical. Encetem-ho, va.
Uns pressupostos valents, uns pressupostos ambiciosos que volen donar resposta als reptes que tenim a llarg termini, però també a les necessitats més immediates de la ciutadania.
El president Illa ha de rectificar els seus pressupostos que basen justament l'increment de recaptació en aquest manteniment de la pressió fiscal i en la desmesura de l'IRPF, perquè si no hi ha mesures correctores en aquest sentit, seguirem anant pendent avall en l'empobriment de les classes mitjanes i treballadores.
Un minut per un quart d'11, la setmana vinent el Parlament haurà d'aprovar o no els pressupostos de la Generalitat de Catalunya i el dubte és què farà Esquerra Republicana. Sabem que Junts no els aprovarà, demanarà la rectificació, sabem que Salvador Illa ja compta amb el vot favorable dels comuns liderats per Jéssica Albiach i el dubte és Esquerra. Avui a 12:45 hi haurà una compareixença d'Oriol Junqueras i també de l'Hisenda Alemany per continuar abundant en el que porta sent el sainet de tota la setmana, què decidiran o no decidiran fer els republicans. Per una banda, el govern Illa demana que la formació de Junqueras tingui la mateixa responsabilitat institucional que, diu el president, va tenir quan era el cap de l'oposició i va aprovar els pressupostos del 2023 de Pere Aragonès. Per l'altra banda, els republicans posen al centre el traspàs de les competències de l'IRPF com a clau de volta per aprovar aquests comptes. Però això, diuen els socialistes, depèn de Madrid, tindrà un calendari més llarg i demanen responsabilitat, paciència i una mica de confiança. Per tant, en el fons parlem d'una negociació entre PSC i Esquerra Republicana que ve fortament condicionada pel que pugui fer en la seva agenda legislativa o institucional Pedro Sánchez. Tot això ens deixa de cara la setmana vinent amb moltes més incògnites legislatives que respostes, perquè Esquerra Diu que ara per ara no votarà en contra, però no sembla un no definitiu. Continua havent-hi moltes portes obertes i sobretot el que queda és un país que té molts deures per davant, que haurà d'afrontar situacions molt complexes amb els canvis econòmics que pot produir la crisi a l'Orient Mitjà i el tancament de l'Estret d'Hormuz, però que ara per ara no té comptes. Bonomi, el teu balanç.
Bueno, comenzando que los presupuestos, evidentemente, es tener previamente un cálculo de lo que uno hará. Y llegamos a una contradicción tan grande que en 12 años creo que hubo 5 o 6 presupuestos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos presuponer nada, no podemos planificar nada, y la política se trata de eso. Ir con presupuestos prorrogados es simplemente congelar políticas sociales, congelar también actualización de necesidades educativas y sanitarias, etcétera, etcétera. Sinceramente, esta idea de que se pueden prorrogar los presupuestos me parece, no te diría antidemocrática porque no lo es, está dentro del sistema, pero me parece que no es viable desde el punto de vista de la evolución de una sociedad. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque al final estamos tarde y mal reclamando, en este caso que Esquerra Republicana, que por otro factor, claro, Esquerra Republicana al final no es que los apruebe o los deje de aprobar por un tema de que esté en contra de los mismos presupuestos, sino por una tercera cosa, ¿no? Que tiene que ver, evidentemente, con las competencias en la IRPF y la delegación de esas competencias. Entonces, finalmente, se da la incoherencia de la política. La incoherencia de la política es que los presupuestos son unos post-supuestos y no tiene ningún sentido. Y la incoherencia de la política es que al final, negociando terceras cuestiones, nos quedamos en salud, en educación, en derechos sociales, atrasados y no con los dineros necesarios. Y aparte se pueden perder 1,000 y pico de millones. Siempre nos amenazan con las pérdidas. Pero más que pérdidas, hay que concretar.
Aquests pressupostos creixen un 22,8% respecte als darrers que es van aprovar, acceleren la inversió en fons propis i els departaments que més veuen augmentada la seva inversió són els de salut, 2.428 milions, sempre educació i formació això. Professional, sí. Drets socials i inclusió.
Però te hago un punto. Sí, sí. 22 creixen los presupuestos y 27 la recaptación. Quiere decir que, ojo, si, claro, no es así nomás que crece el 22. ¿Por qué no sube un 27 igual que la recaptación? Y no un 22.
No lo sé.
Ah. Pues para restar déficit, digamos, para, ¿no? Y pagar deuda, supongo, y quitar déficit.
No, porque los presupuestos también preveuen aquest pago de deutas. No puede ser eso.
No, per aixugar dèficit?
No, tu has de tenir un pressupost que dins del pressupost s'ha d'incloure el dèficit, no dir, com que recaudaré més ho destinaré a aixugar dèficit, no val?
Bé, de fet, també és possible que la massa total recaptada no sigui, o sigui, vull dir, que tu recaudes un 27%.
Resumiendo, para no hablar de economía, porque la economía siempre es trilera y teniente, pero yo te quiero decir, hay un 27% más de recaptación, lo lógico es que hubiese un 27% más de gasto.
Però és que aquest 22% potser no... Jo no tinc ni idea d'economia, i ara hauríem de resoldre-ho clarament, però per donar-te una resposta, aquest 27% que s'ha recaptat més, en un sentit total, quantitatiu, la xifra de calés total que hem recaptat, potser no és equivalent a aquest 22 de pujada. De fet, potser part d'aquests 22 s'aconsegueixen a través de crèdits, o sigui, de manera deficitària. És a dir, l'única manera que té l'administració per proveir calés no és només amb el que recapta, també és amb altres qüestions. Però deixem aquesta part de banda concreta, sí. Perquè veiem que l'entramat polític, com bé ens deies, va molt més enllà del que diuen els comptes, sinó també va de les dinàmiques polítiques tant al Parlament com al Congrés.
Sí, jo volia anar per aquí, la dinàmica política. Primer una prèvia, el tema de la importància dels pressupostos, que no la nego, perquè els pressupostos és la llei de lleis, etcètera, etcètera, i és important tenir-ne, però també al final s'ha sobrevalorat, perquè jo que he negociat pressupostos amb el govern quan representava el tercer sector, us puc assegurar que quan no hi ha pressupostos, amb ampliacions de crèdit, amb acords, etcètera, etcètera, les coses es van fent i es van resolent. I per complir o per incomplir, els pressupostos tenen el valor que tenen. Què ha passat? Que darrerament tots els partits polítics, o tots els que han tingut alguna cosa a dir sobre el tema, han convertit el pressupost en una arma política, que és on estem ara. Ara no estem parlant dels sis pressupostos són els més socials de la història, que com diu la companya, ho diuen sempre, etc etc. Estem parlant d'un tema de política, i en aquest cas Esquerra té a les seves mans l'eina de decidir cap a on han d'anar les coses. Fa uns mesos, jo, si la pregunta hagués estat Esquerra aprovarà pressupostos, hauria dit sí, segur, 100%, perquè Esquerra porta anys dient que sí a canvi de res en el PSC i el PSOE. Però ara estem en una situació diferent.
Bueno.
Bueno, és la meva opinió. Però ara estem en una situació diferent i per mi és molt interessant i a nivell polític, sí, politòleg, és interessant.
Què fa diferent
que Esquerra, la situació? Pues, doncs que Esquerra se la juga. Si ara Esquerra li diu que sí, a canvi de res, perquè sempre serà a canvi de res, això ho tinc claríssim, si Esquerra li diu que sí, els resultats de les futures eleccions catalanes, que per Esquerra ja preveuen que seran bastant dolents, seran demencials. I jo crec que és aquest el debat que hi ha internament a Esquerra. Ens tirem una vegada més als braços de l'abraçada aquesta de l'os que ens d'això, o ens plantem. Si es planta Esquerra, bueno, alguna cosa es pot moure. Perquè serà molt difícil explicar-los als pocs seguidors que encara li poden de cada Esquerra que un cop més, aquest matí sentia allò de la trucada entre el Junqueras i la ministra d'Economia. La ministra d'Economia li va dir no passarà el que tu quieres que passe. Métetelo en la cabeza, no? Bueno, més clar, l'aigua.
La ministra d'Economia, que és candidata a les eleccions d'Andalusia.
I que no li va dir així, però li devia venir a dir jo tengo las elecciones y no las voy a estropear con esto, no? Per tant, per mi aquí està el joc.
No, que... disculpa, la ministra, no, la vicepresidenta.
La vicepresidenta, i ministra, i exacte, vicepresidenta econòmica. Acabo. Quina és la situació que tenim a nivell de política catalana, molt vinculada, com deies tu, a Pedro Sánchez i a la política espanyola? La majoria dels partits, o els partits que tenen possibilitat de govern, no volen que hi hagi eleccions anticipades. Aquest, el PSC està desesperadament, i després en parlarem, suposo, quan parlem d'ensenyament, intentant que hi hagi pressupostos, i els altres també voldrien que hi hagi pressupostos si és la manera d'evitar eleccions, perquè saben que els resultats no seran bons. Els que volen eleccions són justament els que no tenen possibilitat de governar en aquests moments.
Saura.
Sí, a veure, no, jo... Hi ha molt... Jo no estic gens d'acord amb la visió del Joan, no?
Ho sabia.
Més a prop de la Javier. No acabo d'entendre que diguis...
I musicalment també.
Sí. No, estic més ja a prop dels peix que de sopa de cabra. No acabo d'entendre que diguis, bo, els pressupostos al final no és una llei tan important com se la pinta, però en canvi el que acabis dient, no, has començat dient això, i acabis dient que si no hi ha pressupostos ens n'anem a eleccions, no? O sigui, a veure... Perquè... Llavors sí que és una llei important, no?
Després ho explico, si vol.
Val. Jo agrairia que els polítics trobin una altra manera de castigar-se mútuament que no castigant a la ciutadania per una cosa que, com deia el Javier, no té res a veure amb si els pressupostos són millors o pitjors. És a dir, aquí hi ha una jugada d'Esquerra Republicana que, pel que sigui, vol treure pit, vol marcar perfil, tu dius que està baix de popularitat. Jo crec que en aquests moments qui està més baix de popularitat, qui està caient més de popularitat en el món indepe no és Esquerra Republicana, però bueno, és igual. Però que trobin una altra manera, perquè al final ens estan castigant a tots. I jo només trobo una paraula per definir això, que és irresponsabilitat. És política responsable. I aquí, escolta, ens agradarà més o menys, però l'únic polític que està a l'oposició ha votat uns pressupostos a canvi de res per responsabilitat va ser el senyor Salvador Illa l'any 23. A canvi de res. Esquerra, Junts, sempre que pacten alguna cosa, demanen coses. Després es compleix, pots pensar, això no s'ha complet. Això... Bueno, aquí ja podíem discutir si totes les promeses que es van fer s'han complert o no. Però algunes sí que s'han complert, perquè diem, el català es parla al Congrés per algun motiu. No? Per tant, l'únic que realment no ha demanat res per aprovar uns pressupostos i ho ha fet per responsabilitat va ser l'Illa.
Torelló.
Jo crec que és veritat, l'Illa, i jo estic molt d'acord també amb vosaltres dos, l'Illa ho va fer. També és veritat que potser també era un gest polític, li va sortir molt rentable, perquè l'Illa s'ha presentat sempre com un gestor, quan una cosa estava molt polaritzada, al final, jo no em sap greu dir-ho, hasta jo vaig votar l'Illa, cosa impensable, amb mi, perquè sóc la més poca socialista de la història, però bueno, vaig pensar que en un moment donat l'Illa representava aquest punt una mica de, bueno, parem una mica aquests estirabots. Jo sí que penso que el pressupost és important i penso que això ajuda a la desafecció política de la gent. Però la gent ja no entén res. I ens aquest estira i arronsa, és veritat, és una pura batalla política que ningú entén. Tot això dient, sí, es millora la sanitat, es millora l'educació, doncs pues clar, pues només faltaria, saps? Però sempre ho diuen, això. Doncs clar, uns estiraran la culpa als altres, però el pressupost, un pressupost, sigui un estat, sigui una empresa, sigui una escola, s'ha d'aprovar. Perquè si no, no pots fer res. Si no, vas a salto de mata intentant tapar forats i això és el més agotador que hi ha i el més ineficaç que hi ha. Per tant, aquí hi hauria d'haver una serietat que aquí falla una mica tot el país, perquè mai tenim un concepte de sanitat global, un pacte global d'educació, que hi ha coses que no s'haurien de tocar ni discutir, i les discutim cada dos anys, i si no, no hi ha pressupostos, i si no, ens tornem a quedar penjats. I, no? I llavors la pressió fiscal no se la miren, diuen, afavorirem també, he vist, no, les empreses. Però ja em diran com, perquè jo estic fregida, m'entens? I no veig cap mesura que a mi em millori res. Per tant, queda molt tot a l'aire. Jo entenc que l'Illa, la posició que té, continua sent de bon gestor i d'home de consens, per tant, això ajuda, i jo penso que haurien de fer un esforç, conyo, per aprovar els pressupostos, perquè li van moltes coses amb la gent. Ara parlàveu també de malalties i de, sí, bueno, lo de l'ELA. És que tot es retrassa tant, aquest país. No podem anar amb tren, no podem anar amb cotxe. Bueno, ja en tinc prou. O sigui, la gent està molt cremada. I penso que això no ajuda a que la gent tingui ni ganes, ni ànims, ni que s'estimi ja més els polítics. No, una mica ajuda a aquesta espècie de... i tot l'ambient que hi ha, no?, internacional. O sigui, tot plegat està que tothom està trist i tothom està fet un niu i ningú posa alguna cosa en sèrio per dir, vinga, jo tiraré això endavant. I aquesta falta de projecte, tal com està tot internacional també, i comptant la van der Leyen aquesta, que també es llueix fotent declaracions, m'entens, des d'Europa i des de tot arreu, fa falta una mica de coherència de país. Escolta, nosaltres estarem just ara que venen tan maldades,
molt maldades, no? Sí,
pues ara, si venen maldades, és l'hora d'escolta, què passarà amb el gas? Bueno, la gent això li afectarà la butxaca cada dia. I ja no poden més. Per tant, si no hi ha aquest sentit, com deia el Saura, de responsabilitat, em semblarà molt trist com a país. Ja tant me fa qui voti sí, qui no, qui condicioni, qui no. Però em semblarà impresentable amb aquesta situació.
Blanca.
Bueno, jo personalment estic d'acord amb tu que al final... aquesta responsabilitat que hi ha com nosaltres com a ciutadans, que al final nosaltres som, bueno, tan joves com gent gran, pressupostos és una paraula que, si no en tens gaire, ho trobes com molt... que no ho acabes de veure. I és això, tothom vol que pugin els pressupostos, tothom vol més diners per millorar les condicions d'aquest país, i al final, si Esquerra no acaba pactant, és que hi haurà un caos polític. No sé si al final podria haver-hi eleccions o no, però com diu el Salvador Illa, que vol que hi hagi un quid pro quo parlamentari, que el que va fer ell el 2023 que retorni cap a ell, i jo crec que seria el més factible que arribés passant, que Esquerra acabés acceptant aquests pressupostos.
Per fer un punt d'advocat de l'altra banda també, però perquè també crec que l'argument que s'esgrimés des d'Esquerra tampoc és tan desaforat en la mesura de dir: nosaltres hem acordat una sèrie de coses, aquestes coses són condició necessària perquè nosaltres us votem unes altres, ens pot semblar millor o pitjor, però és bastant clar. El problema que hi ha és que hi ha quants pactes hi ha entre Esquerra i el PSC per fer diferents coses. Hi ha un pacte d'investidura de la presidència del Congrés, que és el del català, hi ha un pacte d'investidura de Pedro Sánchez, pactes de legislatura a Catalunya, vull dir, a l'Ajuntament de... Hi ha tants escenaris que la ciutadania i els periodistes ens hem oblidat de que s'ha pactat a un lloc, a un altre, amb uns interlocutors i amb uns altres.
Però no pots dir que tot el que s'ha pactat amb el PSC no s'ha complert. Vull dir, hi haurà alguna cosa que potser és molt més complicada de complir, jo... i perquè, diguem-ne, intervenen molts factors, intervenen moltes persones, intervenen molts moments.
Jo no dic això, jo dic que la transaccionalitat en política ha existit tota la vida. Vull dir-vos.
Jo sí que ho afirmo. El que ha pactat el PSC amb Esquerra no s'ha complert. Tu ho has dit, has posat com a exemple els pinganillos del català. Perfecte, aquest és el que necessita Esquerra. Però és igual, més enllà d'això...
Això sí que s'ha complert.
Sí, això sí, però si aquest és el gran pacte polític de la política catalana i espanyola, doncs perfecte. No, però més enllà d'això, perquè aquí no, segurament no ens posarem d'acord.
L'amnistia s'ha complert o no?
No s'ha complert.
Home, a veure, no. El govern va aprovar una llei d'amnistia, sí o no?
L'amnistia es va negociar perquè tornés Puigdemont a Catalunya i Puigdemont no ha tornat a Catalunya.
No. L'amnistia es va aprovar una llei que després hi hagi uns jutges que facin el català. Això no està en mans del PSOE.
L'amnistia, els primers que va amnistiar van ser els policies espanyols que van venir a tonyinar a la població catalana.
Però jo el que voldria...
És que estic...
Avui estic
en minoria. No, jo volia dir...
No, el meu estic jo, eh?
Jo no, però volia anar més enllà. La companya ho deia abans, no? Si Esquerra, què passarà si Esquerra aprova els pressupostos? Jo ho deia abans. hi haurà eleccions si Esquerra no aprova els pressupostos. Per què? Perquè tu em deies la contradicció aquesta. No, jo dic que se sobrevalora l'importància dels pressupostos. Vam sentir l'Oriol Junqueras, que ho va dir, però així de clar. Escolti, no és tan important. Si no aprovem els pressupostos, farem ampliacions de crèdit com hem fet fins ara.
Quan dic que no hi haurà... Exacte.
Però ho ha dit perquè sap que és així. Però jo quan dic que hi haurà eleccions és perquè l'Illa va fer un plantejament de legislatura que Esquerra, per cert, va pactar que li recolzava un suport d'investidura, basant-se en una sèrie de criteris que per les circumstàncies, no dic que sigui culpa de tot, però per les circumstàncies no s'han complert. Era el govern de la gestió, era el govern de la tranquil·litat, era el govern de tot ho resoldrem. Tot se li ha girat en contra, no és culpa d'aquest govern, per suposat, tot el que està passant amb els trens, amb educació, amb salut, amb sector social, ve d'anys i anys i anys d'infrafinançament i d'incompetència i d'irresponsabilitat, però li ha esclatat el senyor Illa. És veritat, en aquest sentit, accepto que és fins i tot políticament injust per ell, però ell sap que aquesta situació és inaguantable i com que ell ha fet la bandera dels pressupostos, ell ha fet una jugada molt arriscada. Convoco les patronals, convoco els sindicats, convoco el tercer sector, convoco a salut, convoco tot tothom dient ha d'haver-hi pressupostos. Si la resposta és no hi ha pressupostos, no eleccions. Té un altre remei que anar a eleccions.
Eleccions, bon amic?
No, evidentment, quan tu apostes tot a una carta, evidentment, després no te queda una altra, perquè la qüestió és un camí sin salida. Tú estás diciendo, y lo vemos en los medios, lo vemos en todos lados, con el discurso este que tú manejabas también del 22%, cómo nos quedaremos sin nada, sin salud, sin educación, sin el doble de meca manchador. Lo que pasa es que también hay una realidad, es que Cataluña pasó de los 7 millones a 8 millones de habitantes. Entonces, claro, más personas necesitan más presupuesto. Todo por eso que el 22% y todo esto, siempre la economía y la matemática es muy de... se puede ver de diferentes perspectivas, ¿no? Pero yo estoy absolutamente de acuerdo con el Joan, en otras cosas no estoy de acuerdo. Entiendo que en él se ve y se siente un dolor así fuerte que tiene que ver con Esquerra Republicana, pero no creo que toda Esquerra Republicana, digamos, sea tu reflejo, no lo sé, puede ser que sí.
Un altre dels aspectes fonamentals que tenim sobre la taula, sobre l'agenda del govern, és la qüestió de l'educació. Per què? Perquè es va signar un acord entre el Departament d'Educació de la Generalitat amb els sindicats Comissions Obreres i UGT minoritaris a l'educació pública, que no acaba de seduir professors i professores dels centres públics. Així valorava Salvador Illa aquest acord amb els docents o amb part dels representants sindicals dels docents catalans.
Com a país tenim un deute històric amb el sector educatiu i avui comencem a fer front a aquest deute. Volem el millor pels docents. Amb aquest acord, els nostres docents passaran d'estar a la cua d'Espanya en matèria salarial a estar en tercera posició de les comunitats autònomes.
Això és el que deia el president de la Generalitat i aquestes eren les valoracions d'Esther Vila, portaveu de Comissions Obreres, i Lorena Martínez, portaveu d'UGT al sector educatiu.
Gràcies a la mobilització històrica i a la vaga històrica de l'11F, aconseguir un acord que millora les condicions de les treballadores, el salari i també el sistema educatiu.
Podem pensar que per algunes companyes i companys això sigui insuficient. Per nosaltres és l'inici, com ja he dit, que en el moment que el departament rebi algun finançament d'aquests 4 anys de vigència de l'acord o quan acabin aquests 4 anys, podem continuar negociant el tema dels salaris del personal docent.
Ara bé, un qüestionari que han elaborat els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical, que ha comptat amb la participació del 50% dels docents, mostra que un 95% d'aquest 50% que ha participat al qüestionari rebutja l'acord que preveu, entre d'altres coses, un augment del 30% dels salaris d'aquí a 4 anys. Els sindicats contraris a l'acord han convocat una vaga entre dilluns i divendres de la setmana vinent per a pressionar el Departament d'Educació i abordar els problemes estructurals del sector. I és per això que saludem a les 10:34 del matí Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. Yolanda Segura, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ara parlem d'aquest qüestionari que heu elaborat abans. Quina valoració feu des d'USTEC d'aquest acord entre Comissions, UGT i el Departament d'Educació?
Doncs la valoració que fem és, bueno, ja ho veieu, és negativa. Som contraris a la signatura d'aquest acord, tant en la forma com en el contingut. Val? Començo pel contingut. El contingut no recull les principals, solucionar les principals demandes del col·lectiu, val? Que podem dir que som, vam ser usted qui vam iniciar la campanya per la dignificació de la nostra professió, situant en el centre totes aquelles demandes del col·lectiu, bueno, o no, els temes que el col·lectiu ens va traslladar com a prioritaris, que era doncs, la recuperació del poder adquisitiu perdut en les darreres dècades, que és d'un 25% del sou total, la sobrecàrrega de feina donat també en gran part pel volum de tasques burocràtiques estèrils que no serveixen per res, a les que ens trobem sotmesos, no? Que ens resten de poder doncs, centrar-nos en la nostra tasca educativa i pedagògica. I després l'altra qüestió doncs, era el tema del desplegament del model d'escola inclusiva. Per tant, ràtios, més recursos perquè tot l'alumnat pugui tenir l'atenció que necessita per poder participar i progressar en igualtat de condicions. Tot això és el que nosaltres, després d'haver fet 6.000 enquestes, 15.000 entrevistes, hem recollit 50.000 signatures, doncs són aquestes les qüestions que vam propiciar, no? Vam propiciar doncs, que s'iniciés una negociació que nosaltres ho vam portar a la unitat sindical per anar tots plegats junts a lluitar per aquestes qüestions. I vam passar doncs, tot el que es necessita el sistema educatiu, necessiten les persones treballadores doncs, per tenir millores significatives. Què ha passat amb aquest acord? Doncs que aquest acord acull uns mínims dels mínims dels mínims que no resol cap d'aquestes qüestions ni de forma significativa ni de forma substancial. Per tant, d'aquí 4 anys continuarem igual en els centres educatius amb la mateixa i les persones treballadores continuaran doncs amb aquesta pèrdua de poder adquisitiu, perquè d'aquí 4 anys 200 euros aplicats d'aquí 4 anys, primer que ara això ja s'ho menja la inflació, ja veieu com estem a nivell de preus de vivenda, a nivell de descarburants amb aquesta crisi. En 4 anys s'ho haurà menjat la inflació encara més i esperem a la casella de sortida igual. I sobre el tema dels recursos de l'escola inclusiva, les ràtios, per nosaltres és un tema bàsic, crucial, i en els centres no notaran pràcticament res. Bueno, el tema és molt més llarg i no voldria estendre'm molt en aquest sentit, però la qüestió és aquesta. I la confirmació de tot plegat és que el col·lectiu també ha dit que no. I per altra banda és la forma, i és que en tot moment almenys com a USTEC hem estat negociant a les meses de negociació, que és l'espai legítim on s'han de prendre acords, i aquest acord s'ha gestat per la porta del darrere amb aquestes dues organitzacions sindicals, posant una limitació a cada punt, de dir, arribarem fins aquí i això és el que hi ha, sense possibilitat de continuar negociant més, i a més, sense escoltar la veu del col·lectiu. Perquè nosaltres sí que vam deixar molt clar que nosaltres la proposta la sotmetrien a consulta. I ni tan sols es va permetre que això fos així. No volien que planés, perquè sabien que aquesta proposta d'ara, el col·lectiu diria que no, és que l'administració ho sabia perfectament i no volia que planés un no als seus caps a l'hora doncs, de proposar cap signatura. Per això van córrer a pactar per la porta del darrere en Comissions UGT, a canvi de, doncs el que sigui, un acord de mínims que sabien que Comissions o pactar que Comissions i UGT els estaven disposats a signar, ja dic, a canvi de doncs, qualsevol guany no? que cogués interessos, els interessos d'aquestes organitzacions, i després a trobar-nos en una escenificació de mesa sectorial on ja estava tot acordat aquest dilluns últim. Penseu una cosa, que mentre s'estava produint la mesa sectorial, Catalunya Ràdio ja estava anunciant, enmig de la mesa sectorial, on se suposava que s'estava decidint si qui s'acollia i qui no, ja estava anunciant que Comissions UGT ja signaven aquest acord.
I Holanda, Comissions UGT segurament et dirien no és un pacte ideal, però és un bon inici. Què en penses d'aquest argument?
Doncs que no és que, que s'ha donat enmig d'unes negociacions. O sigui, no és un pacte inicial, no inicia res. El que fa és trencar un procés on tenim el col·lectiu més implicat que mai, amb unes vagues ja convocades, on junts haguéssim pogut aconseguir molt més del que realment s'ha aconseguit. I ells ho saben. ho saben perfectament. Però aquí el que hi ha hagut són interessos polítics pel darrere.
I no creus que està vinculat a la votació dels pressupostos de la setmana vinent?
Absolutament, absolutament. Mm. És així, o sigui, en Comissions UGT, bueno, ja es va anunciar que totes les patronals, no, i Comissions UGT donaven carta blanca a l'aprovació dels pressupostos. Vull dir que això és així, se'ls ha volgut aplanar el terreny al PSC en l'aprovació de pressupostos, bueno, altra cosa és que els hi surti bé o no, perquè ja veurem què passarà, no? Però és així, és un pacte, diguéssim, entre ells, doncs perquè estem en aquest moment que estem. A més, penseu una altra cosa, que de la manera en què es ven l'augment salarial, no, com que saben que és insuficient, doncs 40 euros nets, si és que arriba, mensuals, en 4 anys, que acaben consolidant un augment de 200 euros bruts en 4 anys, perquè sigui una mica més visible, el que fan és pagar-nos-ho de cop. Perquè si es veuen 800 euros, 800 euros sembla una gran quantitat, però és que són 800 euros d'1 de gener a 31 de desembre. O sigui, fan pagaments únics, perquè si els dos, i posen els dos pagaments més alts en aquests dos anys perquè també hi ha eleccions. I és una manera també, després a les eleccions defensaran, que mireu, hem augmentat ja en aquests dos anys 1.700 euros bruts als docents i en dos anys més arribarem a 3.000, com si fos la gran quantitat. 3.000 euros anuals en 4 anys, jo us dic que a hores d'ara ja s'ho ha menjat la inflació. Perquè recordo que és un augment de 7-8% i hem perdut el 25%.
Yolanda, ahir USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, vau fer públic aquest qüestionari que indicava que més de 40.000 docents suposen aquest acord amb educació. Tot això la setmana abans de la convocatòria de vagues que teniu per la setmana vinent. Quines expectatives teniu de cara a les mobilitzacions de dilluns, de divendres, tenint en compte que se n'han desmarcat Comissions Obreres i l'UGT?
Doncs, mireu, en els resultats, perquè veieu una mica de resultats d'aquesta consulta, perquè veieu, sí que és veritat, ha participat només la meitat del col·lectiu, però ja només a les dues hores d'haver obert la consulta ja hi havia participat 20.000 persones i ja sortia el 95% no, vale? Un no del en el 95%. Per tant, s'ha mantingut aquest patró al llarg de tota la votació. Vol dir que el 95% del col·lectiu rebuts aquest acord. Qui ha dit que sí? La part, 2.000 persones, no? Que es podrien augmentar. Qui són? Doncs els que donen suport a Comissions UGT. No té més. Per tant, 6.000 persones contra la resta, és que és un gra de sorra enmig del desert. Aquestes convocatòries de vaga seran molt participades i estaran a l'alçada de l'11 de febrer. No ens preocupa que Comissions i UGT es desvinculi. Al contrari, no volem dues organitzacions que no dubten a desmereixer a la resta d'organitzacions amb les quals han estat unitàriament lluitant per la millora del col·lectiu, que a més a esquenes del col·lectiu, sense escoltar la veu dels col·lectius i sense tenir en compte la representativitat majoritària. Creiem que a les vagues de la setmana que ve hi haurà molta participació, perquè fins i tot afiliació d'aquestes pròpies organitzacions se senten traïdes.
Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte al Són 4 Dies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un minut per 11:15. Saura, endavant.
No, Yolanda, encara hi és o no? Ja ha marxat.
Ja ha marxat.
No, sí. Vale, no.
Aviam, si vols el tornem a trucar.
Però... No, és que li volia preguntar una cosa, però és igual.
Què volies preguntar?
No, perquè hi ha hagut paral·lelament un acord amb el personal sobre el personal laboral no docent, que sí que hi era l'USTEC, i aleshores volia saber si exactament... aquest acord també s'havia cuinat, o com s'havia cuinat també aquest acord, perquè jo entenc perfectament el que diu, diguem-ne, perquè jo també em va sorprendre a mi que de sobte allò s'anunciés aquest acord quan només s'havia fet un dia de vaga i s'estava anunciant doncs una setmana de mobilitzacions, etc, que després pots jutjar l'acord que si és millor o no, però realment pel que fa a les formes jo estic d'acord, bastant d'acord amb ella, que no són maneres, quan has iniciat una mobilització unitària, pues desmarcar-te d'aquesta manera, no? És a dir, no sé, ara bé, a l'acord pots valorar-lo, la valoració tan negativa que s'està fent de l'acord, pues potser jo aquí sí que discrepo una mica, vull dir, no em sembla tan mal acord, no?
És més les formes que el fons, per part teva.
Sí, per part meva sí.
Tu vam tenir la tertúlia, ara no recordo si va ser abans o després, abans de la mobilització històrica de l'11 de febrer.
I vaig dir que seria molt alta i també dic que ara serà molt alta.
Fas una previsió semblant, eh?
Sí,
tot i l'absència d'aquests sindicats.
Sí, serà alta, sí. No la durant la setmana anirà a vent i vagues, però la de divendres que ve serà alta.
Simplemente, no, dos ejemplos, ¿no? He recibido, porque tengo un niño de 8 años, una carta de la directora explicando que habría servicios mínimos y también hablando de las razones de la vaga, ¿no? Y decía que la menos importante para ella, no sé si estaba mintiendo, diciendo la verdad, era el salario. También me llama un poco la atención y no me parece un argumento válido decir que no, tal aumento no, porque se comerá la inflación. Sí, puede ser, pero no piensen en inflación de 4 años para adelante, porque si no, evidentemente estamos me parece como argumento un poco débil.
Bueno, porque es un aumento progresivo, es decir, los 200 euros del complemento específico.
Lo entendí, ¿eh? Durante 4 años
serán,
y todo
aunque
esto.
Aunque hay un 8,5% de incremento este año, y luego van pujant, ¿no?
Lo entiendo, pero en una negociación salarial decir que al final no me aumentan nada porque se lo comerá la inflación me parece un poco minimalista, podría ir un poco más allá, ¿no? Y por último, la cuestión que tiene que ver, que a mí me interesa mucho, la baja de ratio, y otra de las frases que dijo, que para mí me quedó haciendo mucho ruido, es cargar con prácticas burocráticas que no sirven para nada. Y a ti te pregunto, ¿sirven para algo? Porque es ridículo que haya horas de horas, digamos, trabajando los profes, las maestras, con cuestiones burocráticas que, según ella, la representante sindical, no sirven para nada. ¿Servirán para algo?
Blanca.
Jo parlo com, bueno, també he sigut alumna i jo crec que els docents, a part d'estar pendents de tot el que és l'aula, tots els alumnes individualment també, reduir aquesta burocràcia de molts protocols i molts aplicatius crec que treu molt de temps i fa que l'atenció al final del propi docent individual no pugui estar al 100%, i jo crec que ha d'haver-hi protocols i ha d'haver-hi... és important, però crec que no ha d'haver-hi tant, perquè crec que treu molt de temps i també també, bueno, com deies, que la vaga al final no s'ha fet pel poder adquisitiu, sinó es fa realment per millorar les condicions de la pròpia docència. I volia fer una pregunta, no sé si estic segura, però des de la crisi que els docents, òbviament el sou ha augmentat, però crec que és com la comunitat autònoma que menys cobren els...
Aquest és un dels arguments de força que estem a la cua. Sí,
jo crec que... és primordial que també es pugi el sou, perquè és que l'educació és... és un dret i ha d'haver-hi una qualitat d'educació, i jo estic d'acord que aquesta vaga es faci, i el 20 de març, que és a plaça Tetuán, si no m'equivoco, la... No ho sé, però jo crec que hi haurà molt de bombo.
Ràpidíssimament, Saura, què és aquesta burocràcia?
No, a veure, burocràcia... És que, a veure, es parla molt de la burocràcia, però és un concepte una mica abstracte, no? És a dir, que s'han de fer... Clar, lògicament, amb una organització complexa, molt complexa, pensa que el Departament d'Educació seria la principal empresa de Catalunya en nombre de treballadors. No en nombre de pressupost, però té 100.000 i pico persones treballant i mou diàriament 1,5 milions d'alumnes, no? I si afegeixes tot el que hi ha al voltant, doncs mou al voltant de 2 milions de persones cada dia. Per tant, que hi ha d'haver burocràcia és inevitable. De vegades que fem coses que ens sembla que són inútils, sí, evidentment, suposo que això passa en totes les organitzacions, que s'ha d'intentar, que això, diguem-ne, doncs, suposa esforços i mal de caps i tal, sí, i si això s'ha d'intentar afinar una mica més. En el pacte aquest de comissions UGT i tal, ja es diu això, que es farà, però com que és un desideràtum, no? Perquè no hi ha res concret, doncs tampoc ho han tingut en compte, no? Però és que aquesta reivindicació mai es podrà complir d'una forma de dir, doncs, reduirem el 50% els protocols. No,
sí que es pot, eh?
Ostres! és que no és que els redueixin, és que els augmenten. Jo t'ho dic, això és una queixa no dels col·lectius d'educació, de sanitat, clar, dels pagesos, de les empreses.
Tercer
I quan
sector.
Et dic que hi ha protocols que són inútils, no, és que n'hi ha que si un
sí,
dia ens dediquéssim...
No, digue-li algú, quin trauries?
Jo, de la meva...
De
l'educació, no ho sé perquè no és el
ja,
meu
clar,
camp, però et dic, com que tothom ens queixem del mateix, ja et dic jo que la meitat de protocols hi ha gent que els fa, que no tenen ni idea del que estan demanant, que compliquen la vida i que no serveix per res més que per cobrir l'expedient del tio que ha decidit aquell protocol que no el tinc mai davant.
Perquè si no...
No, perquè hi ha controls, supercontrols...
No, controls no. Perdona.
Clar, després passa alguna cosa i dius, no, això no ho tenia ningú controlat, no?
No, senyor, protocols... Dels pescadors fa dos dies, que deien... Algú s'ha tornat boig, han de... 4 hores abans d'aquí han de dir que havien pescat, i abans d'arribar també. Però algú, aquest protocol, estem tocats de l'ala. Si et dic els dels pagesos, és per morir-se. Perquè és inútil. Si et dic els de les empreses, la de papers inútils
que sí,
fem
que sí.
Cada dia, que només serveixen, perquè quan vinguin els periodistes, ho tens tot bé? Li importo amb l'edo el resto. I et dic protocols, mira, et diria només una xorrada, eh? Es necessita una pica per un lloc de treball, cada lloc. Segons quin inspector et ve, diu, la necessito aquí. I dic, però com em faràs posar una pica aquí si a 15 metres hi ha l'altre? La necessito aquí perquè el punt 2, punt 3 d'algun que ha fet el protocol aquest, estupendo. I dic, pues que no tinc desaigua. I em diu, és que el desaigua no ho diu el protocol. Dic, ah, fot una pica sense desaigua? Sí, doncs allà està la pica sense desaigua. I com això, a dir, vestuari, s'ha de tenir una taquilla per la roba que entra i una per la que surt. Dic, pues si tot ve de casa. No, ha de ser això. Acabes de fer els vestidors nous. Dic, per l'amor de Déu. I dic, perdona, què diu el protocol? Deixa'm el llegir. Fa falta taquilles? No, dic, doncs, foto penjadors. Ah, bueno, doncs ja estem al cap del carrer, com això?
Però
com
això no, a vegades dia. No és el protocol, no, sinó no. L'inspector, que són obtús.
Hi ha moltes variables,
són obtús.
I declaracions que hem de fer trimestrals.
Però a mi no m'acuses com si jo fos el defensor dels protocols, eh? Vull dir, jo no sóc el defensor. Jo dic que és molt complicat i que
no
això com a reivindicació sindical és molt fàcil, però no és fàcil de dir... Vale, doncs ho desfarem totalment.
Només deixa'm acabar una cosa.
No, però és que m'acuses, sembla que jo sigui...
No, Víctor, però tu has dit un esport. Víctor, només et diré una cosa que podrien fer i és fàcil. Que es creuin i es facin les dades. Perquè no pot ser que una declaració l'hagis de declarar 10 vegades a 10 persones diferents, a 10 estaments diferents, quan tots són de la mateixa administració. Només això, ja que estem en el món informàtic, que quan jo dono unes dades se les creuin. Perquè jo no tinc per què anar fent declaracions, ja ho he fet aquí, és igual, torni. Ja ho he fet allà, és igual, torni. I com això es queixa tothom. La pèrdua de valor adquisitiu no és d'ells, és de tothom. És de tothom, perquè aquí, no el classe mitja i treballadora, aquí estem treballant pensant que fem alguna cosa, però hi ha gent que guanya una mica més i uns una mica menys. No es pot llogar un pis quan jo me'l podia comprar fa 30 anys.
Ja,
per
ja.
Tant, home, això sí que és greu.
Fa 30 anys.
Ja 7 minuts per les 11. Segarra, educació, per favor.
Sí, surto de l'apassionant món dels protocols.
De la burocràcia. Un dia farem una monogràfica.
Que també, si voleu, us parlo del tercer sector.
Gemma Torelló i Franz Kafka, els dos especialistes.
No, i totalment d'acord, eh? No, a veure, jo enllaço amb la primera part de la tertúlia, és a dir, és evident, i la Yolanda ho deia, que aquest acord que el govern va forçar té molt a veure amb els pressupostos. Jo confesso que em va sorprendre, m'ha sorprès molt aquest moviment, perquè vaig veure que era un moviment o bé a la desesperada o bé mal assessorat, perquè era evident que estava condemnat al fracàs. Per què? Perquè si tu pactes amb el 20% de la representació d'un sector, un sector que està mobilitzat, surts dient que és un acord històric, un acord de país, està claríssim que vas al fracàs. Llavors, el que està passant i el que passarà la setmana que ve estava cantat i a més la Yolanda jo crec que ha donat uns inputs també molt en aquest sentit. No, és que ja ens està bé que es desvinculin UGT i comissions i a més ja ens agrada pel que ha passat, perquè aquí també parlaríem de les lleialtats, no? Per mi, tot forma part d'aquest intent, d'aquesta aposta única que dèiem abans amb el Javier, del president Illa, de pressupostos, intentar acabar la legislatura, com sigui, per tant, agafo a tots els sectors econòmics i els poso del costat. El que passa que jo sospito que no se'n sortirà, torno a dir-ho, està pagant les conseqüències d'anys d'irresponsabilitats i d'incompetències, però és que té tots els fronts oberts. Crec que no en queda cap. pescadors, bombers, Mossos, sí, sanitat, no, ja els, tot el que vulgueu.
Tenim els embassaments
com
plens.
Com a mínim ha plogut, sí.
Sí, exacte. No, ja tenim els embassaments plens, és el gran èxit. Llavors, a tot això, si les coses sembla com aniran, ens portaran a unes eleccions...
I l'economia creix l'economia creix fins...
Víctor,
la macroeconomia... Doncs ja és alguna cosa, veure, no? Diguem-ne que l'economia creix.
D'acord, però som un país que... Som un país en què l'economia creix, en els que sectors essencials estan al carrer mobilitzats, estan protestant, estan ofegats.
Però sempre hi ha...
sempre hi ha.
Em expliques algun moment de la història...
Esto sí, Víctor, però hay una realidad objetiva que yo lo veo todos los días en los periódicos, lo leo y es evidente. Las grandes empresas tienen unas ganancias estratosféricas.
Pero las tenían en
tiempo. Y la redistribución del dinero, y lo sabe muy bien el Joan, la gente pobre es cada vez más pobre. Los jóvenes son cada vez más pobres. Y los niños también. Un 40%. Bueno, entonces no podemos decir que la economía va bien. Va bien para unos pocos, va mal para unos muchos.
Yo me limitaba a dir que el panorama que no es tan catastrófico com el que...
Home, a veure...
I que hem passat per moments més catastròfics. Sí, home, vull dir que...
Jo no recordo que Catalunya hi ha sigut...
Allò, un dissabte optimista, que ens estigui escoltant, mirar avui...
No recordes un moment més catastròfic?
Sí.
Home, jo diria que quan l'economia aquella, un 12% a l'any 2012-2013, vull dir... Home, i es tancaven empreses i es perdien llocs de treball...
Que es tanquen empreses ara, no?
Però s'estan tancant empreses.
Ara es venen totes, perdona.
Bueno, es vendran, però no hi ha... Home, em compares a l'índex d'atur d'ara del que teníem l'any 2012, 2013...
Es venen amb gent de fora, Víctor. És un drama.
Sí, però el problema no es la falta de empleo. De hecho, hay empleo pleno, podríamos decir. Hay un paro estructural. El problema es la precarización de los salarios y que la gente no le llega para ir al súper, que está el doble de caro y que no le llega para esto.
No estoy discutiendo esto.
Pero no se puede, la economía no va bien.
Pero que no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que no estamos en el peor momento, en el momento en que todo se
retrasa. Siempre peor habrá.
3 minuts per les 11, aviam, hi ha aquest debat econòmic que tenim de fons, que el tenim aquí a casa nostra i que també l'hem de tenir amb la mirada posada a la resta del planeta i sobretot a un lloc molt concret que molts hem descobert aquestes setmanes, com és l'estret d'Hormuz, i això és el que farem avui al Desordre Global amb en Martí Serra. Martí Serra, molt bon dia.
Hola, Marc, bon dia.
Com a prop de la catàstrofe econòmica estem? Aviam, Martí.
Doncs relativament a prop. S'ha de veure, hi ha diversos escenaris possibles, però és molt curiós per gent com jo que estudiem la geoeconomia, no? La relació entre l'economia i la geopolítica. Estem en un moment molt atípic, perquè és un exemple clar de com l'economia, i en aquest cas el preu del petroli i de molts altres derivats, s'està utilitzant per frenar o per alimentar un conflicte.
Martí, moltes gràcies. En 5 minutets, després de les notícies de les 11, entrarem a la cara econòmica de la guerra de l'Iran, d'aquest atac estatunidenc i israelià contra el règim islàmic de l'Iran, digues?
Me preocupa que el desorden global y con lo que está cayendo desde un búnker. Porque...
On estàs avui, Martí? Estàs a Bristol? On estàs avui?
Avui no, estic a Catalunya, però no he pogut venir a l'estudi al final. Bé, si se sent una mica d'eco, em puc moure alguna vegada.
Ara t'ho comentarà el Patxo, està força bé, ara ho podrem arreglar. Simplement és aquest element que, home, ell que té allà les gràfiques, Bloomberg, a la mà, veu com van les borses, ha sigut el primer a engaviar-se.
Ha sigut molt clar, sí.
Martí.
Ara mateix hi ha diversos líders mundials que estan en búnkers, per tant, no passaria res per una mica de rol, de posar-se en el rol.
Martí, ens estàs arreglant el matí?
Sí, són 4 dies d'allò més optimista.
No, però espera, ara es deixen 2 dies que nos queda, ja no 4.
No, són 4 dies.
Ah, són 4 dies igual.
Estan perfilant que no hi ha final. Escolta, doncs gairebé que normalment no som nosaltres els que alegrem les hores i les notícies ens porten a la realitat, però avui serà al revés. En 5 minuts amb en Martí, moltes gràcies, Javier García Bonomi, Víctor Saura, Gemma Torelló, Joan Sagarra, Blanca León de debat.rg. Aviam si la següent hora hi ha una mica més de
lluny. Gràcies.
No fa gaire efecte. Nois, moltes gràcies. 5 minuts i tornem.
Bon cap de setmana.
Notícies i rematem aquest dissabte amb el Desordre Global amb en Martí Serra i després una mica més de llum, color i literatura amb l'Esteve Plantada, amb qui parlarem de Stefan Zweig. 5 minuts i tornem a ser per aquí.